El cafè de la ràdio.
I seguim copsant reaccions sobre l'inici del curs escolar i ho fem ara fixant-nos en com han rebut les famílies aquesta mesura. Belén Tascón, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres, sí.
Ara ho escoltàvem, el president del govern em diu que aquesta mesura és per facilitar la conciliació. Ho veuen així vostès també?
Bueno, nosaltres el primer que hem de dir que bueno, la notícia, com a tothom, bueno, supono, com la resta de la comunitat educativa ha dit, no, ens ha agafat per sorpresa, no? No ens ho esperàvem, no sabíem res. Ha estat una mesura que no s'ha debatut, que no s'ha dialogat, no? que no s'ha consensuat. I això, doncs, hem de dir-ho, no?, que una de les coses que va dir el conseller Cambray, no?, doncs, quan va iniciar, doncs, el seu govern, no?, doncs, va dir que està obert al diàleg, no?, i que les coses, doncs, s'havien de debatre dintre la comunitat educativa i la primera, de canvi, que afecta i molt i d'arrel, no?, doncs, a les condicions del nostre alumnat, el benestar del nostre alumnat, però evidentment també les condicions laborals i a les famílies, doncs, la presència d'aquest consens, no? Una vegada dit això, doncs, clar, nosaltres el que valorem és que mesures d'aquest calat s'han de analitzar des de diferent punt de vista, no? Nosaltres sempre hem dit que el que demanem al Departament d'Educació és que garanteixi el dret a l'educació del nostre alumnat en condicions de no discriminació, d'equitat, etcètera, no? Quan demanem mesures de conciliació no li demanem al Departament d'Educació, li demanem al govern. Per què? Perquè la conciliació va més enllà, és a dir, no, és moure una fitxa sense moure les restants. També podríem dir aquesta mesura de conciliació podrà beneficiar a unes famílies potser d'un perfil determinat, però no a totes les famílies. El que tenim, la visió que tenim des de la nostra federació, doncs és aquesta mirada més àmplia, no? Veure com afecta a totes les famílies, a tot l'alumnat, i sobretot aquest alumnat que està, doncs, en situació de més vulneració, perquè són aquells també els que els han de donar més recursos. En aquest cas, és el que trobem a faltar, doncs, veure, doncs, aquest diàleg i posar, doncs, quins avantatges aporta i quins inconvenients aporta. Nosaltres, d'entrada...
És a dir, que potser creuen que hi ha famílies que potser els perjudica aquest nou horari.
Sí, estic convençuda. Hi ha molt que... O sigui, a veure, que no podem mirar... Quan nosaltres ens centrem en un prototipus de família, la família, doncs, no és la mateixa en el món urbà que en el món rural, no és la mateixa una classe benestant que una família, doncs, que està en risc d'exclusió social. Hi ha moltes diferències. Aquesta mirada, s'ha de ser aquesta mirada més àmplia, doncs, ha de ser. I després una altra cosa. Ara, en aquests moments, ja tenim un mes de jornada intensiva. Des de la nostra federació, i, bueno, a part que és un tema molt debatut, no?, jornada partida, jornada intensiva, sembla ser que cada cop més tots els experts estan d'acord des de diferents àmbits, no?, que les jornades intensives no són bones pel benestar de l'alumnat, en el sentit dels horaris, no?, que hi ha molta separació, no?, entre les hores dels àpats, etcètera, no?, i també des d'un punt de vista de la qualitat pedagògica, no?, doncs de com, no?, de concentrar molt les matèries o esponjar més, doncs afecta també, doncs, a facilitar l'aprenentatge. Clar, ara passarem a tenir dos mesos, no? Dos mesos amb un debat, no?, intens, en el que no està clar que la jornada intensiva sigui millor per a l'alumnat, i sembla ser que és el contrari, no? Però és que en aquest país el temps de migdia, és a dir, allò que passa, no?, aquestes 2:30 més o menys, no?, que passa entre que s'acaben les classes del matí i comencen les classes de la tarda, és un temps que és privat, és a dir, ho paguem les famílies. Llavors, de manera que el que estem fent és incrementant la privatització dels centres educatius, és a dir, que estem fent, no?, que hi hagi més hores, no?, perquè al setembre, perquè l'alumnat surti a la mateixa hora, si es redueixen les hores lectives, s'ha d'incrementar les hores que hi ha d'aquest temps de migdia i de lleure.
Clar, en principi les hores lectives no reduirien, no, però? Pel que
sí, sí que redueixen. Sí que redueixen les hores lectives. L'horari que diuen de 9 a 1, no? Doncs ja és una reducció, el que fan és una jornada reduïda. O sigui, jornada intensiva, tot junt per, i reduïda.
I com veuen el fet
que... no es compensaria el nombre d'hores, perquè si s'incrementen en 5 dies, no? O sigui, el nombre d'hores totals al sistema educatiu català serà les mateixes que teníem abans, no? I, de fet, nosaltres també ho diem, és un dels sistemes educatius que té més hores lectives. Estem al dels primers d'Europa i també estem a la cua d'Europa en quant a resultats, no? Educatius, no? De manera que no hi ha una correlació entre el nombre d'hores que estudien el nostre alumnat i els resultats que siguin millors, al contrari, no?
El que també s'ha dit és que hi haurà l'oferta, diguéssim, de quedar-se a dinar al menjador, hi haurien activitats sí. extraescolars, diguéssim, perquè sí. els infants puguin estar a l'escola, diguéssim, al mateix horari, i això que comentava vostè, potser conciliar per aquestes famílies que potser no els va bé a la una ja recollir els nens. És de mínims aquesta proposta?
Aquesta proposta és el que fem ara al mes de juny. Això ja es fa al mes de juny. Al mes de juny també fan l'horari intensiu, el que passa que en aquest cas el mes de juny no és reduït, és sencer, és el mateix horari concentrat doncs, fins a la 1:30, i llavors doncs, després entra el temps de migdia, que és el que dic, no? El menjador i el monitoratge, les activitats que es fan al migdia per completar les 2:30 o les 2 hores, depenent del centre. No? Això ho paguem les famílies, això no paga el Departament d'Educació. Llavors, la proposta és el mateix, el que passa que, clar, al reduir l'horari, doncs les famílies per sortir a la mateixa hora haurien de pagar més temps de migdia.
Creu que haurien de ser gratuïtes aquestes activitats, potser?
Bueno, nosaltres sempre, des de sempre, hem demanat que el temps de migdia, i quan vostè està parlant d'activitats extraescolars, m'agradaria una mica entendre, no? O sigui, el temps de migdia, que és el menjador més aquestes activitats, que poden ser activitats extraescolars o poden ser monitoratge amb jocs, etc. Vull dir que no té per què ser una activitat de música, ni molt menys, no? Potser, doncs això, lo normal és que que sigui monitoratge, que fan activitats, però de lleure, no? No com extraescolars d'una cosa així concreta, sinó més en un sentit més ampli. Doncs aquest temps és menjar més, o sigui, menjar estàs una hora o menys, o 40 minuts, no? I després la resta de temps, fins a 2:30, doncs és el que fas de lleure, amb monitoratge. I això es paguen les famílies. Això es fa al juny ja.
I tenen llavors, pensat algun tipus de mobilització, algun tipus d'actuació per diguéssim, posar sobre la taula les seves reivindicacions?
Clar, nosaltres el primer de tot, o sigui, miri, això es fa cada any, en regular per un decret als horaris. Quina diferència ha estat aquest any? Aquest any la diferència ha estat que s'ha introduït una modificació, no s'ha tractat el decret, ni no coneixíem les entitats, la comunitat educativa, no coneixíem el contingut d'aquest decret, i això doncs hi ha el seu mecanisme, no? Que és bueno, pues això, doncs, que es debat dins del Consell Escolar de Catalunya i que, bueno, i que es passen a les diferents entitats, a les diferents parts de la comunitat educativa, a les direccions, etcètera, pues, per consensuar-lo i ja està. Aquest any s'ha fet l'anunci i després es farà la tramitació, no? De manera que no coneixem el que és la lletra petita, el que diu exactament. O sigui, quan vostè han dit que faran les activitats escolars gratuïtes, miri, nosaltres per el coneixement que tenim, que és una demanda històrica, no?, de les famílies, que el temps de migdia, el menjador i les activitats han de ser universals per a tothom i gratuïtes, han de formar part, com a molts països, no?, dels que més mirallem, no?, de la resta d'Europa, es fa així, perquè forma part del temps educatiu, doncs aquí aquesta mesura ha estat impossible dur-la a terme. Mm. El que vinc a dir és que una mesura de tan calat com ha estat, no?, aquest canvi d'horari, doncs s'ha fet sense aquest consens i nosaltres hem de veure com si això que diuen que no sé que seran gratuïtes, com ho faran?
Com acaba quedant, no?, tot plegat?
I qui les farà? Perquè evidentment el personal de docent doncs no les farà. Com crearan alguna altra, una figura diferent dintre dels centres educatius per poder contractar aquest monitoratge o no sé, perquè això no existeix en aquests moments. Tot això, el personal dels centres educatius, el monitoratge, etc., està pagat per les famílies.
Llavors, doncs bé, anirem seguint com s'aplica aquest nou horari. Si em deixa per acabar sobre les mesures de la pandèmia, com veuen el fet de que s'hagi acabat amb aquests cribratges massius i el fet de portar la mascareta als patis? A vostès els hi agrada que es vagi avançant cap a la normalitat?
I tant, sí, és una de les coses, una de les demandes que estem des de la nostra federació que estem fent, doncs, amb més força, no? Perquè pensem, bueno, pensem que l'alumnat doncs ha patit molt tots els efectes col·laterals negatius, no, d'aquesta pandèmia, que també per altra banda estan fent molts esforços en el sentit, no, de que han portat la mascareta doncs dins de classe, però també als patis durant molt de temps, quan a la resta de la societat anaven sense mascareta pel carrer, no? I d'alguna manera el que necessitem doncs és anar mica en mica recuperant la normalitat. Pensi que la mascareta doncs és una barrera per a comunicació, per a socialització, però també per a l'aprenentatge, no? Com s'ha posat de manifest en molts estudis, no?
També dins de l'aula la traurien vostès?
Nosaltres creiem que, bueno, o sigui, a veure, nosaltres som molt prudents, no? És a dir, que sempre pensem que són les autoritats sanitàries, no, que han de marcar els ritmes, no? Però sí que creiem que a la mesura del possible s'ha d'avançar cap a aquesta normalitat, perquè la mascareta és una barrera també per l'aprenentatge, sobretot en els temps més primerenques. I això, doncs, pensem que s'ha de canviar aquesta mirada. Els nens i les nenes doncs no pateixen la malaltia de forma greu, tampoc són aquests transmissors que semblaven que eren, aquests vectors de transmissió, també s'ha demostrat que no ho són, no? Hi ha molta població vacunada, bueno, en secundària i s'està fent en primària, de manera que entenem que en una situació doncs ja una mica com estem, no?, de control i que sembla que es pot avançar, doncs és una mesura que entenem que s'hauria de fer mica en mica, sí.
Perfecte. Belén Tascón, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Gràcies per haver parlat amb el Cafè de la Ràdio. Bon dia.